Doncs avui volem parlar d'una campanya que ha engegat el sindicat Usted que estés. En aquest cas es tracta en Solta en mans, sota aquest lema és en aquest de tret de sortida a una campanya de denúncia, no? En aquest cas per la manca de recursos als centres educatius i que exigís també els necessaris per dur a terme una educació inclusiva i de qualitat. Per parlar-ne de tot plegat teníem nosaltres el Marc Martínez, portaveu d'USTEC a les Terres de l'Ebre, i també a la Susana Xertó Molet, representant de personal laboral USTEC a les Terres de l'Ebre. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
En aquest cas, no, aquesta campanya, he fet una mica de definició per saber del que parlarem, però amb quin objectiu naix aquesta campanya d'Ens falten mans? És prou clarificador el lema, però bueno, volem aprofundir, no, en aquesta demanda que feu des del sindicat.
Ens falten mans és el que els hi passa a mestres, professores, personal d'atenció educativa que estan en instituts i escoles a l'hora de tractar, a l'hora de poder atendre els alumnes. Vol dir que, o sigui, aquesta campanya denuncia que les condicions en què se treballa en instituts i escoles no són les adequades per a poder atendre correctament l'alumnat, perquè falten moltíssims professionals educatius. Això no és una cosa nova, és de fa molt temps. De fet, el decret d'inclusiva és del 2017, som al 24 i no s'ha dotat mai del pressupost necessari per a contractar tot el personal necessari. És com treballar en una sabata i una espardenya. Per tant, aquí el que fem és denunciar un tema que no és nou, però que en aquest moment és molt candent, justament perquè és un moment de negociació i segurament aprovació del pressupost de la Generalitat. Llavors, mentre alguns partits polítics i diferents interessos empresarials se dediquen a parlar d'ampliació del Prat, de Barcelona World o de, com se digui, el Hard Rock, tant se val, mentre alguns estan parlant de continuar fent economia especulativa sustentada en el pressupost de la Generalitat, nosaltres des d'USTEC posem el focus a l'atenció adequada de l'alumnat als centres públics.
En aquest cas, Susana Xertó, no? Com a, en aquest cas, representant de personal laboral, USTEC, suposo que també ha rebut molts inputs en aquesta campanya. Són vàries les demandes, les exigències i reclams que, bueno, en aquesta campanya també hem vist, no? Que hi ha mestres i professors que expliquen les mancances que hi tenen a l'aula, i com a representant en aquest cas del personal laboral, Susana, com ara el Marc ha fet una explicació més general, però com en aquest cas gran coneixedora d'aquesta qüestió, quina valoració en fas i sobretot què espereu aconseguir amb aquesta campanya?
A veure, per una banda, com a USTEC som defensors del sistema inclusiu, o sigui, creiem fermament en que un sistema educatiu ha de ser inclusiu i poder atendre a tots els alumnats i a tot tipus de família. Actualment el departament parla de que estem dins d'un sistema inclusiu, però la veritat és que estem en un sistema immersiu. El departament garanteix la presencialitat de l'alumnat a dins els centres, però per a que sigui realment inclusiu s'ha de garantir no només la presència, sinó la participació i el progrés educatiu de tot l'alumnat. I parlem de tot l'alumnat tenint en compte que hi ha un alumnat en unes necessitats educatives molt específiques aquí el departament sí que ha posat uns recursos, com poden ser les CIEs. El que passa que quin enfoc es dona en aquest recurs? Perquè una CIE sigui realment inclusiva, cal que es garantisca el que dèiem abans, no? Que aquest alumnat pugui progressar i participar de tot l'entorn educatiu. Per en això hi ha les dotacions de personal docent i també de personal d'atenció educativa. Però de quina manera es planifica? Se planifiquen en números. És a dir, podem anar augmentant tot el que ens falta, que ens falta moltes mans, ens falten molts recursos, però també falta una planificació de com gestionar aquests recursos. No podem treballar el personal d'atenció educativa sense una coordinació i una planificació conjuntament amb el personal docent. I això no hi ha l'espai ni els tempos dins dels centres, en els nostres horaris, per poder fer aquesta part tan necessària. A més de que les nostres dotacions continuen sent insuficients, no, el departament no ha determinat quina ràtio d'alumnat nosaltres podem atendre per a donar una bona qualitat. No és el mateix atendre 6 alumnes que 8 que 12. Si lo en un context inclusiu hem de poder atendre a menys alumnat del que estem atenent actualment, o, per exemple, les dotacions de TIS. Les dotacions de TIS, que seria este personal de suport educatiu que atén a l'alumnat en dificultats de l'aprenentatge derivades de situacions socioeconòmiques desafavorides, tenim molts centres a secundària que ni tan sols hi són. I en aquells que hi són tenim la mateixa dotació en un centre d'una línia que en un institut de 4 línies. És a dir, no podem garantir la qualitat. I el departament sí, ara en aquesta previsió de pressupostos, cada cop va incrementant el pressupost destinat a inclusiva. Però en quina planificació ho està fent? A nivell de recursos, de suports. Sí, incrementem, però estem incrementant en la suficient necessitat o simplement posarem un recurs allí on no hi era?
És a dir, encara està molt aquests recursos que es van incrementant encara estan molt per sota.
Exacte.
Del que realment se necessita per garantir uns mínims, perquè ara per el que estem comentant esteu dient que no s'arriba a un mínim per garantir la qualitat d'aquesta escola inclusiva, que recordem el decret d'escola inclusiva es va aprovar ja farà uns 7 anys.
2017.
És a dir, ja farà 7 anys i realment encara està com una mica en procés d'establir-se i molt per sota els mínims, tal com esteu ara dient des del sindicat, no? que no s'arriba.
Sí, i a més a més el departament continua fent una proposta de continuar en una inversió pues gairebé 30 milions d'euros per al personal monitor, és a dir, per als vetlladors, per als vetlladors i les vetlladores, que per a nosaltres és un recurs del tot insuficient perquè és una precarització laboral, és una privatització d'uns serveis que el departament té les figures pròpies. I en comptes de planificar i establir figures pròpies del departament en unes condicions laborals dignes, continua apostant i pressupostant per al personal vetllador.
De fet, nosaltres sempre diem que ja entenem que el pressupost de la Generalitat no és il·limitat, però el que sabem segur és que podria ser diferent. Per exemple, no és només quants milions d'euros falten per a contractar tot el personal necessari, sinó que a través de l'exemple que ha donat la meva companya se pot veure que també hauríem de poder parlar, i la USTEC volem parlar, de lo que hi ha, a què es destina. En compte de destinar X milions d'euros a contractar el personal vetllador, que deia la Susana, d'una empresa a partir d'empreses externes, seria molt més econòmic per a la Generalitat fer-ho en personal propi i a més podria garantir millors condicions per als treballadors. I així en un munt de partides dins d'ensenyament. Per tant, no només és els milions d'euros que falten, sinó els que es destinen, a què es destinen i com. Este és el gran debat.
Clar, és a dir, ja no només són els diners, que sí, òbviament, perquè, clar, més enllà també de tots aquests recursos econòmics, també en aquesta campanya el que demaneu també suposa és una baixada de ràtios també per guanyar aquesta qualitat, perquè òbviament els recursos econòmics hi fan falta. Les mans, òbviament, és el títol de la campanya, d'aquest lema, i és que realment també voleu, no, aquesta baixada de ràtios.
Sí, perquè unes ràtios adequades, que ara són molt altes, poden garantir que es pugui fer educació inclusiva, i això és molt fàcil d'entendre. Si tu fas ESO i tens 30 alumnes, no pots dedicar-te en el mateix esforç que no passin tens 15 o 20. Per tant, la mesura d'educació inclusiva més universal i més important és abaixar les ràtios, i el departament va en sentit contrari. Només als serveis territorials de la província de Barcelona tenim detectat que pretenen tancar 20 grups d'educació d'I3. Llavors, tancar grups en l'excusa que baixa la demografia va en sentit contrari a abaixar les ràtios. Justament, si està baixant la demografia, ara és l'hora de no tancar cap grup de la pública i fer que les ràtios siguin més baixes. Allà on abans hi havia...
En lloc de tancar i agrupar, sinó establir una ràtio més baixa.
És a dir, deixar els grups i fer que les ratios siguin més baixes. No només deixar els grups, sinó desdoblant molts altres. Però diem això del tancament de 20 grups de I3 com a il·lustratiu. Resulta que la mesura potser més important de cara a l'educació inclusiva seria abaixar les ràtios, i això voldria dir pressupost de la Generalitat per a llogar més professors, perquè si allà en tens un grup de 30, n'has de fer dos de 15,
necessites més
professors, més personal docent i més personal d'atenció educativa. En compte de fer això, per a, com a exemple de que el departament fa al revés, és que encara tanque grups a la pública emparant-se en que baixi la demografia. Però si justament ara seria el moment, més que mai, de poder abaixar aquestes ràtios de cara a la inclusiva. I sobretot, també una cosa, una altra derivada. Penseu el sobreesforç i la sobrecàrrega en què professorat i personal d'atenció educativa treballa. Cada vegada que hi ha una ràtio elevadíssima, cada vegada que falta personal d'atenció educativa, que falta professorat, vol dir més càrrega de treball per a una altra persona i això per a un altre treballador o treballadora, i això té unes derivades negatives en salut laboral. Sobrecàrrega, estrès, etc.
I també des del concepte de que un sistema realment inclusiu atén a la diversitat de tot l'alumnat. És evident, com dèiem abans, no? L'alumnat en NE necessita una atenció molt específica, i la resta de l'alumnat, que no té un dictamen, no té un informe de necessitat educativa, que no té aquelles peculiaritats, especialment a secundària, com s'està a nivell, també necessita ser atès. I per això la importància de baixar les ràtios, de planificar una orientació, unes tutories, unes coordinacions en un temps suficient per a planificar-les i realitzar-les.
En el marc d'aquesta campanya, òbviament, sorgeix per totes aquestes mancances que estem comentant. Jo no sé, Susana, com a representant en aquest cas, representant del personal laboral, quins casos són els que t'han pogut traslladar en aquest cas els professionals que treballen en aquests centres? No? Suposo que les mancances ja les ha comentat el Marc, però què és el que us ha arribat més com a sindicat de les demandes? Les estem comentant, però casos més pràctics o...
Mira, per exemple, les TEIs, en l'acord de creació de les TEIs, havia d'haver una TEI a cada I3 de cada centre educatiu.
TEI, recordem que són les...
Tècniques d'educació infantil que ajuden a l'acollida i a l'adaptació de l'alumnat més petit, per tant, un dels més vulnerables, al seu inici d'escolarització, que és l'I3. Pues esta figura encara no hi està a tots els centres. I no n'hi ha per a cada línia, ni mucho menos. Hi haurà un parell de centres, potser en totes Terres de l'Ebre, que tenen dos TEIs en tres línies, com a molt, no tenim més. Per exemple, les educadores d'educació especial o les auxiliars d'educació especial, que són dos figures que serien les encarregades d'acompanyar l'alumnat en necessitats educatives especials en el seu aprenentatge. Aquest aprenentatge s'ha de fer, segons la inclusiva, en context. No val apartar-los en una aula, treballar a banda, no. Han de poder aprendre en els seus companys de classe. Això vol dir una atenció en tots els moments de l'entorn. És un treball dins de l'entorn. En les diferents aules, en el pati, en les sortides, i tenim les mateixes dotacions als centres que n'hi ha, que no hi ha CIEs a tot arreu, les mateixes dotacions que quan treballaven en una aula a banda, que era una aula d'educació especial dins d'un centre ordinari. Llavors, cada vegada atenem més alumnes, d'auxiliar d'educació especial ne tenim una en totes les Terres de l'Ebre, i tot això ho compensen en unes hores de vetlladores, que és, pues, és enriquir l'empresa privada, precaritzar en aquestes treballadores, perquè estan precaritzadíssimes, treballen 3 hores aquí, 3 hores allà, en uns sous precaríssims. Llavors, i l'altra gran d'això és el tema de les TIS que abans te comentava, els integradors socials. També dins del pla de creació considerem que hi hauria d'haver un integrador social a cada centre mínim, però és que no m'ha arribat aquí. I ningú s'ha preocupat de veure quina ràtio pot atendre un sol TIS tenint en compte la diversitat d'un centre o la quantitat d'alumnat que hi ha allà. Llavors, no tenim totes les figures a tot arreu i les que hi ha sovint estan infradotades. I Terres de l'Ebre, com que també el repartiment de del gran paquet econòmic es fa en criteris demogràfics, Terres de l'Ebre sempre som l'últim reducte on tenim més concertació de serveis, on tenim, bueno, aquí és a nivell pressupostari on sempre arriben menys recursos per un tema demogràfic.
En aquest sentit, ara comentant d'afavorir l'empresa privada en aquesta, feia referència a què s'utilitza en aquest cas, es contracta gent d'empreses privades per suplir aquestes, algunes de les vacants?
Bueno, el personal vetllador, les seues funcions són del personal educador d'educació especial i auxiliar d'educació especial. Fan exactament aquestes funcions. I en canvi, pues, en comptes de contractar personal propi, s'agafa gent d'aquestes empreses on només se'ls exigeix un títol de monitor de lleure. La majoria està... O sigui, en cap cas estem com posant en dubte el valor d'aquestes persones. Mm-hmm. No és això. És en quins criteris de requisit se les contracta i és en monitor, només cal que sigues monitor de lleure i en canvi se te donen unes tasques que serien d'un grau superior, com seria un educador d'educació especial, que és un tècnic en un cicle superior, uh-huh. o un auxiliar d'educació especial, que és un cicle mitjà d'ajuda a la dependència. I això en uns sous, i ja et dic, unes condicions laborals, a l'estiu se'ls acaba el contracte, se'n van a l'atur, tenen 3 hores en un centre, 2 a l'altre, la que té més té 20, com a molt, en algun centre determinat, i una bossa d'hores que es reparteix en funció, pues bueno, és el que hi ha, i les vaig repartint com a molletes. No, no, és que en molletes aquest sistema no funciona.
Per tant, aquí venim a denunciar això, els diners que es destinen al pressupost, com se destinen? La nostra proposta és, en compte de donar diners públics, empreses privades que contracten en males condicions laborals, fem que aquests diners siguin per a contractació directa de la Generalitat de tot aquest personal, en la qual cosa tothom hi sortiria guanyant, treballadors, treballadores i usuaris o alumnes. En definitiva, venim a denunciar que el departament no planifica res. No negarem si hi ha un augment X de la partida o... Això no ho podem negar perquè si s'aprova el pressupost hi haurà un augment. Però la crítica és, però no venim aquí a dir que el departament ho fa bé, sinó que venim a dir que ho fa malament. Per què? Perquè no planifica. Si...
I no es distribueixen els recursos?
I perquè no planifica. Si hi ha un decret d'inclusiva aprovat des de 2017, vol dir que el departament és responsable i té l'obligació de quantificar quants milions d'euros se necessiten per a desplegar aquest decret d'inclusiva de manera adequada. Mm-hmm. Això no ho ha fet, i com que no ho ha fet, va anunciant campanya sobre campanya, augmentem els recursos, però el que nosaltres denunciem és suficient aquest augment? No. Per què? Perquè no s'ha fet la planificació i per tant no val a sortir a fer la foto política de he augmentat en tant. Sí, has augmentat en tant, però és suficient? La resposta és que no. I això es veu només en els números que va donar l'altre dia la consellera d'augment de pressupost en educació, i es veu clarament que no contemple abaixar les ràtios d'una manera seriosa, diríem, en voluntat de, en molt poc temps, poder tindre les ràtios adequades. Això ja es veu als números. Per tant, denúncia cap a falta de planificació i cap a falta de voluntat política per arreglar-ho. De fet, la LEC preveu que s'hauria d'invertir en educació un 6% del Producte Interior Brut de Catalunya. En aquest augment que va anunciar la consellera, calculem que arribarem al 2,7. Del 2,7 fins al 6 que s'hauria d'invertir són un munt de milions d'euros que si s'invertissen donarien com a resultat ràtios adequades i tot el personal als centres educatius.
Ja, per fer una mica una fotografia general, un resum d'aquesta campanya seria més recursos, ben distribuir els recursos, evitar la privatització de certes tasques, increment en aquest cas d'econòmic, com comentaves ara, amb la inversió del PIB tal com estableix la LEC, i una planificació, és a dir, planificació, més recursos i ben distribuïts aquests recursos, per fer una mica una fotografia general, no, de d'aquesta campanya.
Correcte. I sobretot en la idea que la inclusiva va de justícia i de democràcia. Això vol dir que el sistema educatiu públic de Catalunya hauria de garantir que tots els xiquets, xiquetes, joves, tothom, independentment de la família en què ha nascut i de les seues condicions, el departament li hauria de garantir que hauria de poder arribar al màxim que pugui posant tots els recursos necessaris. Mentre això no sigui possible, mentrestant algú no pugui anar a la universitat perquè prové de tal família i no hi pot arribar, continuarem tenint una societat desigual i en un perill claríssim de l'extrema dreta assetjant per acabar d'aprofundir en aquesta desigualtat social. Per tant, cada cèntim d'euro públic que es destina a educació ben destinat, pensant en educació inclusiva, és un antídot o és una vacuna contra la pulsió de l'extrema dreta, contra la pulsió de la injustícia i de la desigualtat social.
Mm-hmm. Reforçant el que diu Marc, un sistema que se'n diu inclusiu però realment no ho és, el que fomenta és la segregació. Perquè quan l'alumnat és conscient de que no és atès, de que no és capaç de progressar, que està allà al centre o tinc un company al centre que està i que ningú arriba, això crea un malestar. Malestar per al propi alumnat, per als companys, per a les famílies, per als docents i tot el personal que tenim en aquest alumnat, que el que afavoreix és una corrent de segregació més que d'inclusió. Per tant, creiem fermament en que la inclusió, en els termes que s'ha referit Marc, és imprescindible per a tindre una societat justa i, per tant, la responsabilitat del departament és invertir per a que tot l'alumnat pugui aprendre i pugui progressar i tindre una societat rica i en coneixement.
I com a sindicat no podem oblidar i no oblidem que aquí al darrere hi ha les condicions laborals. Cada vegada més són més els casos de sobrecàrrega laboral, d'estrès...
I de baixes.
De baixes. De fet, ja es comença a veure que en moltes o en bastantes especialitats educatives ja no hi ha gent, ja no es poden cobrir moltes substitucions. És a dir, aquí el que hi ha és una desbandada de gent és a dir, falta de gent que es vulgui dedicar a aquesta professió. Per què? Perquè les condicions laborals cada vegada són més dures i el fet de ràtios sobrelevades, d'un munt de casuístiques que no hi ha mans per a poder atendre, el que fa és cremar el personal treballador del departament i, per tant, derivades de problemes de salut, a vegades molt greus. Per tant, no només és una qüestió de justícia social, d'equitat, sinó que també és una qüestió de condicions laborals. I això vol dir inversió. Inversió i organització, perquè els decrets que tenim a Catalunya que despleguen la LEC, autonomia, direcció i plantilles, això no és pressupost, és organització. És una mala organització que estressa moltíssim al personal, perquè aquests tres decrets són la porta d'entrada a abusos. Que n'hi ha? Que és diferent de dir que tothom fa abusos. No diem que tothom fa abusos. Diem que en aquests referents normatius que surten de la Llei d'Educació de Catalunya se poden cometre abusos en forma de sobrecàrregues laborals, en forma de submissions als claustres, d'acceptació de condicions que no són les adequades. Per tant, no només és pressupost, que no es pugui fer bé la inclusiva, que sobretot és pressupost, sinó que a vegades també és mala organització fruit d'uns decrets aprovats que deriven de la Llei d'Educació de Catalunya aprovada al Parlament. Per tant, és un doble front sindical. Aconseguir més diners per a la inclusiva i per a l'educació en general, però també derogar uns referents normatius que estan destrossant la cultura organitzativa de les escoles i dels instituts.
I en aquest sentit, ara parlaves del departament, amb el llançament d'aquesta campanya d'Ens falten mans, heu rebut alguna resposta del departament? L'heu presentat? És a dir, quina és l'acollida o és el que us han pogut fer arribar en aquest cas des del departament?
Fem un cric-cric.
Sí. La resposta del departament l'heu pogut veure en premsa, que és augmentem el pressupost. I la nostra rèplica és no l'augmentes de manera suficient ni els reparteixes de manera adequada. Per tant, la resposta que ha donat la consellera és fer bombo i platerets de que augmenti això per a l'escola inclusiva, i nosaltres ens mantenim ferms denunciant que això és propaganda i que no és el camí adequat. Com a prova, el que hem dit al principi, en compte de baixar les ràtios, tanquen grups d'I3. Veurem què passarà a Terres de l'Ebre, encara no ho sabem. Ha passat altres vegades, que es tanquen grups d'I3 a la pública, en compte de baixar les ràtios.
Doncs des d'aquí ens quedem amb aquesta anàlisi d'aquesta campanya i d'aquestes demandes al departament. Ens hem quedat sense temps, però segurament podríem fer una segona part perquè les demandes en són moltes. En aquest cas, Marc Martínez i Susana Chertó, moltíssimes gràcies per estar aquí. Seguirem pendents de com evoluciona també aquesta campanya i de les demandes que hi feu des del sindicat. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies.